Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Almenys a través dels jugadors, perquè tenen moltes baixes, especialment en la defensa.
Sí, pel partit aquesta nit al camp del Mallorca, Xavi ha recuperat Sergi Roberto i ha convocat Marc Casado del filial com a recurs pel lateral dret davant les baixes de Bellerín, Araujo i Koundé durant l'aturada per seleccions. El tècnic tampoc no pot comptar amb De Jong ni Memphis, però diu que és el moment de ser positius i de demostrar que hi ha una plantilla llarga i de qualitat.
No es tracta de buscar culpables, simplement doncs, que el jugador estigui al 100% i disponible durant tota la temporada. És una desgràcia, ho portàvem molt bé. I ara doncs, hi ha aquesta petita plaga de 4 o 5 futbolistes lesionats. Bé, doncs és moment de demostrar que tenim un gran planter.
Abans del partit del Barça, que arrencarà a les 9 de la nit a Son Moix, n'hauran jugat 3 més, a les 2 Cádiz-Villarreal, a 4:15 Getafe-Valladolid i a 4:15 Sevilla-Atlètic de Madrid. Aquesta passada nit ja s'ha jugat l'Atlètic Club 4 Almeria 0.
Encara en futbol, continua la guerra entre el seleccionador espanyol femení Jorge Vilda i les 15 jugadores que van renunciar a ser seleccionades.
Cap de les 15, ni tampoc Irene Paredes ni Jenny Hermoso, dues de les capitanes, formen part de la convocatòria d'Espanya pels dos propers amistosos. Vilda no pensa dimitir i tira pel dret.
Mi solución ante lo acontecido es esta lista y mirar hacia adelante. No veo ahora mismo otra solución. Yo, a los hechos que han sucedido, tengo que convocar a jugadoras que realmente estén al 100% con esta selección, que sientan el privilegio que es venir aquí.
Vilda se sent víctima d'una campanya de desprestigi i ha fet aquesta llista on només hi ha una blaugrana, que és la recent fitxada Núria Rabanó. Tot això, el Barça rep aquesta tarda al Madrid Club de Futbol Femení a partir d'un 4:15 a l'estadi Johan Cruyff amb les baixes de Salma i Sandra Paños. L'altre català de la Lliga, el Levante Las Planas, jugarà demà contra la Lama de Múrcia.
I això, mentre en bàsquet, a la Lliga CB ha arrencat amb compte derrotes dels quatre equips catalans.
A les del Girona i del Manresa, aquesta passada nit s'hi han afegit les derrotes del Barça i de la Penya. Els blaugranes han perdut per 88 a 85 a la pista del Gran Canària i els verdinegres per 76 a 81 a casa contra el Bilbao. Aquest vespre arrenca la segona jornada amb doble duel català a 9:15. El Manresa juga a la pista del Granada i el Girona a la del Tenerife.
I últim punt en plana poliesportiva, que més destaca?
En motor, Jorge Martín ha marcat el millor temps a la tercera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Tailàndia de MotoGP. D'aquí a una hora arrenquen els entrenaments oficials amb Àlex Rins com a únic català a la Q2, perquè tant Marc Márquez com Aleix Espargaró hauran de passar primer per la Q1. També hi ha Fórmula 1 i també el sud-est asiàtic, en aquest cas el Gran Premi de Singapur. Ahir Carlos Sainz va ser el més ràpid als segons entrenaments lliures. A les 12 hi haurà la tercera sessió i a les 3 arrencaran els entrenaments oficials. I tot això mentre tenim esport en directe a casa nostra. A 6:15 s'ha arrencat l'Ultra Pirineu, enguany sense Kilian Jornet, però amb el retorn de Núria Piques en una prova que recorre durant 100 quilòmetres al Parc Natural del Cadí-Moixeró.
Les 9 i gairebé 3 minuts. Gràcies, Oriol. Fins ara.
Aigua de Ribes patrocina el temps.
A les 9 i 3 minuts, doncs actualitzem la informació del temps al costat del Martí Oliveres. Què tal, Martí? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Bon dia a tothom.
Com es presenta el cap de setmana?
Doncs molt bé, esplèndid. Per gaudir-lo a l'aire lliure amb aquest sol que domina, només amb el permís d'algunes boires matinals en punts de l'interior, ara, per exemple, cap a la plana de Vic, s'han de trencar ràpidament, tindrem alguns núvols prims, res, sense més conseqüències, aniran creuant el cel de Catalunya, però no plourà a cap punt del país. I la notícia, sens dubte, per començar aquest mes d'octubre també, és l'ambient fred. És un cap de setmana que toca vestir-se, per tant, amb capes. Fred ara mateix a les valls del Pirineu, primeres glaçades aquesta matinada de la tardor. A les valls del Pirineu, 2-0 a Esterri d'Àneu, 2-0 a Das, 1-0 a Guixers, a Bolví, 0 a Puigcerdà, 0 també a Bagà, per cert, aquí amb aquesta Ultra Pirineu que es presenta sense complicacions. Els corredors, les corredores, amb un bon sol, això sí, amb fred i una mica de vent a les cotes més altes del Parc Natural del Cadí-Moixeró. De cara a demà es manté la mateixa dinàmica. Fred de bon matí, suavitat, ambient agradable al migdia i fins i tot de cara a dilluns, dimarts de la setmana que ve recuperarem la sensació, un regust d'estiu, 25-30 graus cap als punts més càlids de l'interior, per tant, a caloreta, això sí, les nits ja quedaran fresques o fredes fins i tot en alguns punts del nord del país.
Les 9 i 4 minuts, gràcies, Martí.
A tu, fins ara.
Ens cal menys estrès i més no res. Aigua de Ribes ha patrocinat el temps.
Ato vol donar les gràcies als que reciclen, als que fan el que calgui per deixar de contaminar, als que compren productes de proximitat i a tothom qui s'esforça per ser més sostenible. Ato ha reconvertit la seva granja Mas La Coromina en una ramaderia ecològica per poder oferir-vos la seva llet eco 100% catalana. I ara, descobreix la nova llet fresca Ato Ecològica.
Quan fa que no parles amb el president de l'Escala? Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
La reina de l'Escala ja és aquí.
Arriba la 32a Festa de l'Anxova.
Diumenge 2 d'octubre, gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or i la cantada de veneres amb morets de mar.
A més, del 30 de setembre al 9 d'octubre, la ruta de l'etapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'Escala?
L'anxova.
Per presentar el sorteig 11 de l'11 de l'11 hem fet venir la Laura. I ara veureu per què. Laura, digue'ns, quin dia vas néixer?
L'11.
De quin mes?
De l'11.
A quina hora?
A les 11 i 11.
I ara digue'ns el teu número preferit.
El 6.
No, home, no. Vinga, va, digues al final.
Ja hi ha a la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11, amb 11 milions d'euros i 11 premis d'un milió. Aquest 11 de l'11 també pot ser el teu dia.
El 6, també que anàvem.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Soc l'Elisenda Camps i us vull parlar de Low Baila, o la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise. Organitzen actes d'alt nivell per particulars i empreses. Convencions, celebracions, viatges d'incentiu, tot allò que t'imaginis. A Low Baila ho fan realitat i cuidant els mínims detalls.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Low Baila.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Ara són les 9 i 7 minuts.
Són les 9 en punt del matí.
Just en aquests moments estan obrint la porta.
Hi ha urnes, acaben d'obrir les portes.
Els Mossos acaben de fer un altre cordó separant tot el que és mitjans de la gent que està davant del col·legi de l'escola de Sant Jordi on ha de votar el Junqueras.
Sí, ara mateix es tornen a produir càrregues de la Policia Nacional Espanyola llançant gent a terra si calia.
Entra Sant Julià de Ramis, que és on en aquests moments hi ha la policia i on ha de votar el president de la Generalitat.
Mireu, ara mateix han entrat una cinquantena d'agents de la Guàrdia Civil. En aquests moments estan desallotjant a les 500 persones que s'han col·locat davant d'aquest pavelló. S'estan produint escenes bastant agressives. Els agents estan apartant de males maneres i donant cops de porra en els manifestants. Hi ha persones grans, nens. Les escenes que s'estan vivint són de molt de caos.
També tenim algun problema a Sabadell.
Màxima atenció aquí. La policia està arrencant a la gent que està contra la paret de l'escola La Nostra Llar, on ha de votar, recordem, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Cada cop més punts d'atenció també m'informa el Benet Iñigo. Què està passant?
S'acaben d'obrir les portes per votar a l'Institut Jaume Balmes, 5 minuts després de que la gent que estava concentrada ha fet retrocedir la policia espanyola. Hi havia una vintena de gent d'antiavalot.
Girona, on hi ha el Xavi Puig.
Sí, també hi ha incidents aquí a l'escola Bruguera. La policia espanyola també s'ha desplegat. Hi ha imatges de tensió, alguna empenta, alguna càrrega de la policia espanyola. Amb Cris també de fora, les forces d'ocupació i de votarem. Estem plorant, imatges, vaja, certament desagradables de veure ara mateix en aquesta escola Bruguera, just al centre de la ciutat de Girona.
Ha sigut horrible. Com que no els donàvem el DNI, ni li dèiem on eren les urnes, ens han agafat pels braços i literalment ens han dit: o nos decís on estan les urnes i no sabeu vostre DNI, o vostres pròpies cabezas han abrit les puertas. Recordaré aquest dia tota la vida.
L'objectiu no són les persones. L'objectiu és el material electoral. Ens veiem obligats a fer allò que no volíem fer.
Consideramos inaceptable cualquier acción policial desproporcionada.
Pedimos, por tanto, el cese inmediato de los intentos de impedir por la fuerza una importante movilización ciudadana.
Serà l'estat espanyol qui haurà d'explicar al món el que ha fet avui a Catalunya.
La imatge exterior de l'estat espanyol ha continuat empitjorant i avui ha arribat a unes cotes de vergonya que l'acompanyarà per sempre.
Quiero que sepan que hemos hecho lo que teníamos que hacer.
Avui fa 5 anys de tot això que estàvem sentint. Avui és cert que ens afartarem de sentir alguns àudios, de veure algunes imatges del que va passar fa 5 anys i que amb el pas del temps, a vegades, aquestes, alguns d'aquests records queden una mica amagats fins que tornen a reaparèixer. Evidentment, la gran pregunta 5 anys després és on és el país després del que va succeir l'1 d'octubre del 2017 i cap on s'encamina després del que va significar aquella jornada que va tenir tantes lectures com persones al país i fora del país, però que mirarem d'anar enfilant al llarg del matí d'avui, que serà una jornada, a més, molt llarga, perquè entre altres coses hi ha actes convocats a bona part del país en diversos punts, i a la tarda n'hi ha un de central, que és una concentració a l'Arc de Triomf de Barcelona, amb una concentració unitària, en principi, de l'independentisme, de les forces polítiques, i ha de participar pràcticament tots els líders polítics, però arriba, evidentment, a una situació d'una trencadissa dins de l'independentisme absoluta. Què tal, Ivan Guera? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Antonio Baños, bon dia.
Bon dia.
Ui, estàs plorant?
D'emoció.
No, d'emoció no. Que tens una al·lèrgia enorme, no?
No, mocs.
Ah, val.
La primera galipàndria de la temporada.
D'acord, o sigui, no t'has res a veure.
Bueno, però si Catalunya pensa que estic plorant per l'1 d'octubre, també, metafòricament, està bé.
Tot bé, per cert.
De què?
Et vam veure, home, de què? Sí. Vas anar a Madrid...
Bueno, jo crec que la vaig agafar allà, es va fotre a un fred i a ploure, i no anava preparat per això. Mai vas preparat.
Per la resta, sí.
Mai vas preparat per anar a Madrid, eh?
Bueno, recordem que l'Antonio Baños va anar a declarar, o va anar al judici...
A no declarar,
diguem-ne. A no declarar després, però pel cas del judici de l'1 d'octubre, on vas anar a declarar com a testimoni, et vas negar a declarar, és que és difícil tot, eh? A les preguntes de Vox... I et van...
Mira que li agrada parlar, eh?
Sí, sí.
I l'ocallat...
Arribes a davant del jutge i no hi ha manera,
la
eh?
La meva mare em va dir: Antonio, mai parlis amb desconeguts.
Com està la situació, Antonio, ara?
Visto per sentència.
Visto per sentència?
Sí. Que molt, o sigui, aviam, ara faré broma.
Perquè, bueno, recordem que, per qui no s'hagi assabentat, l'Antonio va anar allà, va declarar... què tal, Joan Caral, bon dia.
No, molt interessant.
Què tal, Sara González, bon dia.
Bon dia.
L'Antonio Baños va anar a declarar...
Jo he agafat d'advocat, tu m'haguessis representat.
Sí, per no parlar, perfecte.
No, perquè...
L'aparell ideal.
No.
Però t'hagués cobrat, eh?
Ah, bueno, sí. No, és que clar...
Bueno, que la gent no ho sap, però que alguns no ho saben, la majoria sí.
El que ha sortit és el meu tros de glòria, d'allò... Però el meu advocat, hosti, va fer una exposició piquito de oro, eh?
Ah, val.
Estupendo.
L'advocat va treballar. És que el Baños va anar a declarar en català a Madrid, li van dir que no, i ell va insistir que sí, i li van dir que se siente, i bueno, ja...
Sí,
ja
va dir... Esto es Madrid...
Això és irregular, eh?
Eh?
Profundament
pues
irregular.
Va citar... Mira, ara, perquè ja t'ho preguntaria, ara no recordo l'article 400, no sé què, punto 3.
Sí.
Ella va dir que per aquest article... A Madrid la llengua oficial era el castellano y yo, si hagués estat a Catalunya, podria haver declarat en català, però aquí en Madrid és el castellano i aquí en Madrid...
Aquest, aquest jutge no s'ha llegit la sentència del Constitucional. Hi ha una sentència del Constitucional dels anys 80 que els presos bascos es negaven a declarar amb castellano. I llavors el jutge se le tiene por declarado y ha tomado por saco. Aplicar una cosa civil que el declarador se le tiene por confeso. A sobre, sí. M'entén, no?
A sobre
caña, ¿no? Una sentencia constitucional dice, no, el proceso penal persigue la verdad material. Y por lo tanto, una cosa es el derecho de hablar y otra cosa es el deber de hacerlo. Y si lo hacen vasco, póngale un intérprete. Això ho diu el Constitucional,
tu,
eh? No dic jo.
Com saps, hosti? Com
m'hagués... Home, és que...
Això li hauries de dir.
Són molts anys d'anar pel món sense...
Ara. No, jo, aviam...
Sense fer mal a ningú,
jo vull disculpar aquella jutgessa perquè jo crec, clar, era el jutjat 30 de lo penal, que estava a Sant Blas Canillejas, que estava al costat d'una espècie de botiga macro de coses de totxos, diguéssim, sí. Era un lloc una mica...
Una Bauhaus, una cosa així.
Sí, una cosa així. I la eren quarts de dues, era l'hora de dinar, i jo veig que la senyora devia pensar, ara què me traen aquí?
saps?
Què quiere usted? Allà el favor, desfile. Sí, sí, sí. Una mica aquesta actitud, però bé, maco, maco.
No, però jo crec que això...
Ella va ser
el advocat, ja sap el que ha de fer.
No, no, ho va fer molt bé, sí, sí.
No, i després si hi ha condemna, que hi ha un recurs, perquè hi ha una sentència constitucional perquè es negaven... No, no, usted en castellano, en la lengua de l'imperio. El tribunal va dir no.
No, és que clar, el problema era que... Si a mi em van... La desobediència grave era a un tribunal de jurisdicció nacional, diguéssim, sí, com era el Suprem, sí, sí, perquè m'estava jutjant, sí, un jutge de jurisdicció perquè només madrilenya.
Perquè no és jurisdicció, perquè el fet va passar a Madrid i tu ja no ets aforat.
Sí, però llavors...
No,
el dret al català és el que a mi em va emprenyar. Diu, vostè, sí, no tiene derecho perquè està en Madrid. Dic, anda que no hay catalanes aquí hablando catalán, sí, sí, sin que usted lo sepa.
És més, jo quan vivia a Madrid comprava coets a la calle de Ganitos davant de la comissaria de policia i diu, sempre són els catalans que compren coets per Sant Juan. Diu, ¿quién si no?
Escolteu-me una cosa, ara quan és quan un quart de 10 del matí, hi ha hagut una informació que fa una estona publicat Catalunya Ràdio, que hem pogut finalment confirmar i que us podem explicar aquesta hora del matí, que ens ha agafat d'impacte, perquè avui no comptàvem en aquesta circumstància, perquè a més havíem parlat amb ell feia relativament poc. Ha mort Àngel Casas, el periodista, vaja, un dels grans gegants de la comunicació d'aquest país, absolutament icònic, una persona conegudíssima pels programes de televisió dels anys 80 i 90, que va fer el que mai més s'ha tornat a fer, que és portar una sèrie de convidats d'un nivell descomunal, sí, com no s'han tornat a veure mai, i tenia aquesta proximitat amb ells, un dels grans entrevistadors d'aquest país, una autèntica bèstia, i que a més té una vida llarguíssima, complicadíssima, amb una fase posterior, en fi, amb molts problemes de salut que va anar superant de mica en mica, i vaja, sembla que la informació que ens apunta en aquesta hora és que ha mort aquesta matinada. Crec que tenim en línia una de les persones que el coneixia bé i que a més va participar d'un dels programes, en fi, d'homenatge a l'Àngel Casas, com és l'Albert Tom. Què tal, Albert? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com estàs?
Mira, doncs, sorprès, perquè era una d'aquelles notícies que, tot i que jo crec que feia molts anys que era candidat, l'Àngel, que qualsevol dia passés una cosa d'aquestes i que ja no fos irreversible, diguem, havia superat coses que els metges ni s'ho creien, no? I llavors, veure que arriba un dia que s'ha acabat, no? I ha sigut avui, aquesta matinada, a les 3 del matí.
Saps què ha passat?
Doncs jo crec que ha fet un atac de cor més, un infart més dels molts. O sigui, li ha fallat el cor. Jo recordo una conversa d'ell, recordo una entrevista que li vaig fer pel diari Ara fa molts anys, quan ell era director de BTV, llavors, i que em va fer tota la llista, tota la relació de mals que tenia, no? Que era llarguíssima, i quan acaba diu, però bueno, jo bàsicament el que pateixo és del cor, no? I el cor li havia fallat unes quantes vegades, la primera de totes, quan encara feia l'Àngel Casas Show, i a partir d'aquí moltes, però ho havia resistit tot, absolutament tot, i amb un sentit de l'humor que cada vegada que parlaves amb ell, a més amb els últims episodis que han sigut especialment dolorosos, no?, de salut de l'Àngel, que mantenia aquest sentit de l'humor.
Com creus que se'l recordarà? Perquè ara, a veure, podríem repassar, evidentment, l'Àngel Casas Show, el musical Express, l'Un dia és un dia, en fi, una autèntica barbaritat de programes que són absolutament icònics i que són història de la televisió. Tu com el definiries? Tu que el coneixies bé, que a més vas participar d'aquest homenatge fa no massa.
Sí, vam participar de l'homenatge. A més, una cosa curiosa, que és que quan vam començar a Islàndia, que és a dir, la primera persona que jo li ofereixo col·laborar a Islàndia va ser l'Àngel Casas, i quan ell em va dir que sí, dic, hosti, ens vam fer molta il·lusió, no havíem treballat mai junts, i ell estava llavors semijubilat i va dir que s'apuntava, doncs va ser la primera persona que, me'n recordo, vam anar a dinar a l'Oriana i que a partir d'aquí, doncs, dic, va, doncs comencem aquesta història. No, tu abans parlaves, per exemple, d'entrevistadors, que hi ha molts Àngel Casas, no? I que hi ha l'Àngel Casas, periodista musical, no? Que té una carrera en premsa i que llavors acaba fent el Musical Express o el Popgrama, no?, per exemple. Després, per molts, és l'Àngel... És a dir, jo no el descobreixo, és l'Àngel Casas Show, i descobreixo un grandíssim entrevistador, però grandíssim, que que a més tenia una cosa que no feia interrogatoris policials, diguem, sinó ell ho explicava dient jo els dono la corda i ja es penjaran ells, en tot cas, no? Però era molt hàbil també ell i els guionistes que tenia en aquell moment, no?, de Cerdà, Monzós i Beltrans i companyia, no?, de com trobar la corda perquè es pengessin ells. I llavors és una persona que escrivia molt bé. O sigui, l'Àngel parlava molt bé, però jo li deia sempre, dic, Àngel, és que escrius més bé que parles, no? Té llibres absolutament boníssims. Té un Que és fred als peus, que és unes memòries de la seva infantesa a Sants, que és boníssim, o els llibres de contes, l'últim que ha fet, L'agonia de Bakunin. Una persona que escrivia realment molt bé i que és el que ara estava fent.
Les 9 i 20 del matí, no sé si algú d'aquí volia fer algun comentari al respecte del personatge, perquè vaja, és d'això que ens supera completament. Ara quan l'Albert apuntava que a més tenia moltes cares diferents, crec, tinc la impressió, Albert, que des de, no sé quan exactament comença la seva trajectòria, però dels 70, 80 i 90, Àngel Casas explica una bona part de la història cultural, i no només cultural, d'aquest país, no? Hi ha algunes de les feines... Mira, el Caral m'aixeca el dit.
Per una qüestió d'edat, que sempre és un mèrit qualificat, sí, l'edat. Àngel Casas la vam conèixer perquè era un periodista fonamentalment musical. Ell va iniciar musicalment. El Musical Express, tot aquell...
Surt el documental sobre Canet Rock.
I ell era, diguem-ne, el sacerdot de la religió dels que ens agradava la música als anys finals de 60, principis de 70, i va arribar a tenir aquell programa triple amb el Constantino Romero de Fertúria, que allò era, va durar poc temps, però allò era una absoluta passada perquè posava música que aquí no havia arribat encara. I era difícil per una sèrie de raons, tant de censura com sobretot comercials, per relativament poc mercat, perquè no hi havia les facilitats que hi ha ara, que només t'interessa una cançó d'un disc i te'l descarregues.
Ah, un clic i ja ho tens.
Ja, una altra història. Llavors, jo crec que jo sentíem a la nit, sí, el sentíem amb badalits. I alguna vegada que l'havíem vist en algun concert, en un festival, ens acostava, no el saludàvem perquè ens acostava amb respecte. Vull dir, clar, és el pontífices màximus. No?
Clar, clar, clar.
Després hi anava a canviar, i com era un top, doncs clar, quan es passa el periodisme, diguem-ne, més cultural al món televisiu, perquè ell ve de la premsa escrita primer i de la ràdio, es passa al món televisiu dirigint programes, després de l'Àngel Casas Show, i, bueno, un monstre.
Jo pensava, Albert, que tenint la impressió que és part d'una època que probablement ja no torni, de la comunicació, en què, evidentment, només uns pocs privilegiats, però alguns periodistes tenien accés a una relació directa amb algunes d'aquestes estrelles internacionals. Vull dir, al final, Àngel Casas acaba sent amic de grans estrelles mundials, no?
Clar, és que les històries que té, mira, un altre llibre molt recomanable, es diu Memòries d'altres, que explica precisament això que dius ara, tu, Xavi, no? Diguem, històries de l'any, moltes històries de l'any del cas d'això, de la gent que venia aquí, de Sílvia Cristel i un exdirector de TV3, sí. Sílvia Cristel, la de Manuel, i que hi ha coses absolutament delicioses allà. I lligant amb el que deia el Caral, que trobo molt important una paraula, que és la modernitat, diguem, no? És a dir, durant els anys finals dels 60-70, ell porta la modernitat a través de la música, no? Descobreix coses que no arriben encara en aquest país i que les has d'anar a buscar a Londres i així, i amb l'any del cas d'això torna a fer el mateix, no? És a dir, fa un programa extraordinàriament modern en un moment en què comença TV3 i es pensa que aquí començarà una televisió folklòrica, no? I llavors ell obre el món, ell diu, escolta, no, perdoni, per aquí ha de passar tothom, hi ha de passar la Mari Sant Pere, però al costat de la Mari Sant Pere hi ha de venir Rob Hudson, no? I aquesta cosa, aquesta modernitat, jo crec que l'ha mantingut fins l'últim dia, una persona que és igual a l'edat que tingués, però ha sigut extraordinàriament modern a cada moment de la seva vida. I només una última cosa que volia dir, que és... A mi em va agradar que l'any passat TV3 li fes aquest homenatge a l'Àngel, perquè tenia la sensació, que no sé si fins i tot alguna vegada ho havíem parlat, Xavi, que no se l'havia reconegut prou, no? Sí. Que a vegades aquestes figures que en els últims anys han estat molt lligades a l'entreteniment, saps? Que si és una perspectiva més informativa, segurament ho reconeixes més, i en canvi, des del punt de vista de l'entreteniment, a vegades costa fer aquest homenatge.
Totalment d'acord amb aquest punt, perquè bueno, al final sembla que determinat periodisme tingui una, no, una aura d'una importància extraordinària, sí. I d'altres sigui, bueno, les varietés, diguem-ne, no? I en canvi l'Àngel Casas és un autèntic monstre en aquest camp. El Baños m'aixecava el dit, què volies dir, Antonio?
Tres cosetes molt ràpides. Primer, jo sóc una mica més jove que en Caral, però jo em vaig criar...
No, o sigui, posis mèrits.
No. A mi em va obrir els ulls i em va enlluernar música d'express i pop grama, i una cosa important que s'ha perdut, lògicament, que és la música en directe en televisió, per exemple. No? Veure un concert, diguéssim, ad hoc, i això l'Àngel Casas ho cuidava molt, perquè venia de la música.
Amb el mestre Bardagí també traspassava.
Després també, clar, l'Àngel Casas. Dos, les entrevistes que feia a l'estrella emergent de Dallas, diguéssim, aquella noia que anava una mica perjudicada.
La Charlotte Tinto,
que anava perjudicada, i en Cabat entrevistava el Tisner, en Xignacs, en Pere Caldés. És a dir, entrevistava... Per ell, ara que es debat què és cultura catalana, què no és cultura catalana, és a dir, era tan important un escriptor de la Guerra Civil que una actriu. I tercer, i això és la batalleta final, que jo a BTV, que va ser breument cameo, a BTV vaig tindre l'oportunitat d'entrevistar-lo.
Què tal com entrevistat?
No t'hi vulguis trobar. Perquè el mestre dels entrevistadors,
home.
Un passarell com jo, en una entrevista cordial, perquè presentava el llibre, no sé, Albert, quin era, però t'ho juro que el anava mirant i jo volia... Dic, fàcil. Entrevistis vostè, perquè jo què vol que li digui?
Què vol que faci, no? És
impossible. No, i ell, clar... anava mirant i anava dient, bueno, aquest nano ja bueno. Jo diré el que jo vulgui, sí. I tal, no? I és ara que estem parlant d'ell, és la memòria una mica inquietant de dir, bueno, quan et trobes una persona que sap de tot el teu ofici mil vegades més que tu, és el record que ara em ve al cap.
Em permets que saludi ara un segon Albert, que t'agraeixo molt que a més a més sí, hagis sí, explicat això, tot el que ens has explicat aquest matí. Deixa'm saludar una persona que va treballar, que el coneixia molt bé, que només, i un amic d'aquest programa i d'aquesta casa, com és el Jordi Beltran. Què tal, Jordi? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Que s'ha despertat amb aquesta notícia impactant, com deia l'Albert, inesperada, malgrat que havia passat per molts problemes de salut, noi. Ara mateix no... Has estat aparentment li ha fallat el cor de matinada, de forma així com inesperada, Jordi. Jo no sé com el valoraries tu, però en fi, tu el vas conèixer molt bé, vas treballar-hi, saps de quin grau de personatge estem parlant, no?
És que jo, en part, li dec, ja ho vaig comentar una vegada, li dec el fet que jo em dediqués a aquesta feina, també. Perquè va ser a través d'ell que vaig entrar a treballar a la freqüència, a la fórmula de Ràdio Barcelona, i després vam continuar col·laborant en diversos temes, com podia ser una revista musical que era Vibraciones, o després també treballant amb ella a la Constantia Romero a Ràdio 4 i finalment a la televisió. Aleshores era, bàsicament, jo és la persona que vaig aprendre també a treballar en el mitjà, i jo diria que és una de les persones amb un sentit de l'humor més fort que he conegut. I de fet ara em sembla que farà un any, una cosa així, que es va emetre, o es va fer aquell programa de Tal com raja, no? De l'Àngel Casas, i ho van comentar, dic, hosti, és que, o sigui, tens una resistència que està fortificada per un sentit de l'humor que ho fa que tu, malgrat el que et passa, puguis resistir, pues, el que una altra persona no resistiria de la manera en què tu ho estàs fent, no?
Com era treballar amb ell? Perquè crec que va ser guionista precisament de l'Àngel Casas Show, potser?
Sí, sí, sí.
Beltran.
Treballar amb ell era una mica entrar en, com si diguéssim, en un recinte de sentit comú. O sigui, de valorar les coses, de donar-te llibertat per plantejar qualsevol cosa i aleshores portar-te al terreny del sentit comú i dir, val... Pot ser, i també alhora d'un cert risc, perquè de vegades s'arriscava a dir, va, a veure, provem de portar aquest, mirem a veure com, I treballar amb ell era com treballar amb un periodista d'un criteri propi també. És a dir, tu podies fer-li un guió de 5 pàgines i ell aprofitar només una pregunta o una dada, perquè ell ja tenia normalment molt clar que era el que volia saber de cada convidat, no? Mm. Més enllà de tota la parafernàlia de glamour i de que vinguessin aquí i els conegués i tot això, ell ja tenia clar gairebé des de que li deies el nom i li passaves la documentació, ja tenia clar cap on volia anar. I per tant, malgrat que tu intentessis descobrir altres coses i tot això, ell tirava pel dret i aprofitava les coses que tu havies escrit. I de fet, jo crec que tots els guionistes estaven per això, no per afegir una mica més de material, el que ell ja tenia clar.
El Baños deia que imposava, no?, com a entrevistat. Imagino que com a jefe, com a cap, a l'hora de fer-li un guió, devia imposar també.
No, no et creguis, eh? Era una persona que no... És a dir, alguna vegada sí que l'havia vist treure allò un tret de dir, hòstia, això no pot ser, no? Mm. Però normalment no, perquè ja et dic que jo crec que el seu tret fonamental era veure-ho tot amb una... amb vidres de sentit de l'humor, no? I aleshores intentar que les coses no transcendissin o arribessin a terrenys que poguessin generar crispació, bronca, i si et dic, potser una o dues vegades ho vaig veure amb tots els anys que vam estar treballant. I ja et dic, la seva... Era una persona que, si més no, transmetia la sensació de que volia generar un bon rotllo entre la gent que treballava amb ell. I jo crec que d'aquesta escola n'han sortit després també altres showmans televisius i mediàtics. Mm.
2:15 de 10 del matí, doncs avui amb aquesta notícia inesperada, dolorosa per la comunicació, pel periodisme, pel país en general i per tots els que vau conèixer, la mort de l'Àngel Casas a l'edat de 76 anys. Ens ha despertat aquesta matinada d'1 d'octubre del 2022. Alberto, moltíssimes gràcies per haver parlat amb nosaltres, per haver-nos explicat també com era el personatge. Gràcies, Albert.
Gràcies a vosaltres.
I, evidentment, al Jordi Beltran, que hi va treballar i que, en fi, que ens ha fet una radiografia, ens ha ajudat a fer-la també, de qui va ser Àngel Casas. Una abraçada, Jordi.
Gràcies, que vagi
bé. Passa 1:15 del matí. Fem res, una petita pausa i de seguida continuem en aquest 1 d'octubre del 2022.
RAC 1. La vida està plena de portes que nosaltres mateixos ens tanquem. Per què, en lloc de dir-nos "no serveixo per això, mai arribaré a aconseguir aquesta meta", no ens diem "només va ser un mal dia"? Aprèn a parlar-te millor amb El poder de les paraules, el llibre de Mariano Sigman, un dels neurocientífics més destacats del món. Editorial Debate.
Surrealista. Ho trobo surrealista.
El mètode Gronholm segueix fent història al Teatre Poliorama. És ara o mai. El fenomen teatral de Jordi Galceran continua la seva última temporada amb Marc Rodríguez, Enric Cambrai, Mar Ulldemolins i David Verdaguer. El mètode Gronholm, una comèdia del tot imprescindible. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
El 9 d'octubre, al Palau de la Música Catalana, gaudeix en concert de les millors bandes sonores dels superherois de Marvel i l'univers DC amb l'Orquestra Simfònica Franz Schubert Filharmonia.
Una batalla musical on repassarem la música de pel·lícules com Spider-Man, Batman, The Avengers, Wonder Woman, Hulk o Capità Amèrica, escrita per compositors com John Williams, Hans Zimmer o Danny Elfman.
Entrades ja a la venda a palaumusica.cat i a franzschubertfil.com.
Arriba l'edició 110 del CSI O Barcelona. Del 29 de setembre al 2 d'octubre, el Reial Club de Polo de Barcelona. El concurs de salts més important del món i l'increïble Polo Park Estrella Damm. L'espai verd més gran de la ciutat destinat a l'entreteniment familiar. Gaudeix de propostes gastronòmiques, village, market, actuacions musicals, exhibicions equestres i el Pony Park per als més petits. Amb el patrocini de La Vanguardia.
RAC 1. Tots som 1.
L'objectiu no són les persones. L'objectiu és el material electoral. Per això demanem comprensió i col·laboració. Ens veiem obligats a fer allò que no volíem fer.
Estem veient algunes imatges ara a Sant Julià de Ramis com la policia espanyola està rebentant els vidres per poder entrar.
I clar, hi ha càmeres de televisió i càmeres, és al·lucinant. Obre les portes als antidisturbis. En Cris de votarem, votarem per part de la gent.
I estan apartant les meses electorals.
La CNN està emetent en directe això que estem explicant ara. Aquesta entrada de la Guàrdia Civil en el col·legi on ha de votar, o hauria de votar, Carles Puigdemont.
L'escola Joan Bruguera, a la policia espanyola fa uns 3 minuts que s'han portat les urnes, amb alguns vots a dins d'aquestes urnes. Moltíssimes cares d'incredulitat, amb molta gent plorant, molts nens també que acompanyaven les famílies a votar, tres ambulàncies fent unes primeres atencions a les persones que s'han vist afectades per aquesta actuació policial.
Ara mateix està sortint la Policia Nacional Espanyola amb totes les urnes que acaba de requisar de dins del col·legi, entre empentes amb la gent. De fet, estem aquí al mig, sento pel soroll, atrapats, encaixonats entre dos furgons policials, i ara mateix a la Policia Nacional, que no pot sortir, les sis furgonetes que estan aquí al carrer Consell de Cent no poden sortir directament, i ara com sentim la gent cantant, els carrers seran sempre nostres.
Podeu sentir les salves.
Estan disparant salves, eh?
Ara que eren tres furgonetes de Ronda Ponent, llavors la gent està darrere, seguint-los caminant amb les mans en l'aire, i per això estan els agents tirant aquestes salves d'advertiment, diguéssim.
Diversos mitjans de comunicació que estan informant que hi ha la caravana de Carles Puigdemont que s'acostava cap al Col·legi Electoral de Sant Julià de Ramis, que està aturada sota un pont també pròxim al punt de votació. Per tant, en aquests moments, Carles Puigdemont estaria aturat amb l'operatiu que el portava a votar cap al Col·legi Electoral de Sant Julià de Ramis.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Doncs avui fa un any de... un any, 5 anys de tot allò. 5 anys. Amb algunes qüestions que, ostres, que t'enganxen, i dius, ja no me'n recordava del que havia passat fa 5 anys. De seguida analitzarem amb diverses persones, de seguida Joaquim Forn, qui va ser conseller d'Interior en aquell moment. Saludarem també membres del govern d'Espanya en aquells dies. Clara Ponsatí també podrem saludar-la més tard. Però abans, deixeu-me molt breument, perquè tindrem més temps per debatre-ho. Què us fa sentir els documents d'aquell dia, i a on estem passats 5 anys, Baños?
Molta emoció, com cada any que passa, moltíssima emoció, sobretot una, diguéssim, catarata de records emotius i polítics. I on estem? Doncs 5 anys pitjor.
Caral.
Primera part, coincideixo, és a dir, una emoció terrible, un record entranyable. Segon, una gran victòria del poble.
Ara.
Una gran victòria del poble, però va ser com l'escuma a la cervesa. Sí. Perquè després d'aquesta escuma no va passar res. Jo no existic pitjor, però jo sempre tinc present el Baños, perquè jo el Baños el tinc... Abans d'anar a dormir jo tinc un sant.
Les fotos.
Soc com el nen Jesús de Praga, no?
Sí, tinc una sèrie. Abans jo me'n recordo la seva frase, després de les eleccions referendàries del 15, hem perdut el referèndum.
Ja estem.
El 2015.
El 2015.
Recordo jo també que ho ha dit.
Llavors, a partir d'aquí, estem...
El plebiscit era, de fet.
El plebiscit.
Sí, perquè jo vaig fer llatí grec i és plebiscit.
Llavors, jo crec que des de llavors estem en una situació que no acabem de trencar la placenta. No arriba... Vull dir, estem aquí... Sembla que estem a tocar, l'1 d'octubre semblava que ho havíem de petar, perquè va ser una bufetada amb tota la cara a l'estat espanyol, malgrat els pals que es van intentar repartir. No havien urnes, van posar urnes, no s'obrien col·legis,
Marxeu a casa, no va marxar ningú.
Això ja ho sabem. Però des del 15 estem aquí, que aquesta placenta... No s'acaba, i ho dic aquí davant d'un dels meus... una de les meves debutades.
Això de que abans d'anar a dormir pensis en mi...
Estrany.
És raro.
Jo
la sensació, sobretot, és de com ha canviat la percepció del que vam viure 5 anys després, en tots els sentits. La valoració de l'actuació de la policia, del govern, de les forces independentistes, del govern de la Generalitat. D'entrada, la impressió de com 5 anys posa en perspectiva, ja es veuen molt més clars les errades i els encerts d'uns i altres. I després, evidentment, com ha envellit aquella il·lusió independentista.
Sara.
Jo crec que des del punt de vista periodístic va ser apassionant, no? Perquè crec que fins aquell dia no vam ser conscients d'aquest exèrcit invisible basat en unes confiances cegues que va fer que tot l'organització clandestina del referèndum doncs, fes arribar a les urnes, no? Crec que periodísticament i socialment va ser una sorpresa majúscula. També va ser una sorpresa majúscula la reacció, la repressió policial desproporcionada que es va produir. Socialment crec també que va ser irrepetible, d'alguna manera va ser una autoorganització popular per passar per sobre com una piconadora de la incapacitat política per vehicular el que era una reclamació política molt contundent en aquell moment, i políticament, i crec que en aquest cas l'adjectiu s'ho mereix, políticament va ser històric, va marcar un abans i un després en la política catalana. Tu miris per on tu miris, preguntis als independentistes o preguntis als partits no independentistes, i crec que 5 anys després, deia la Iva, 5 anys donen perspectiva. Jo crec que per algunes persones 5 anys es poden haver fet molt llargs, però en termes històrics 5 anys són molt curts, i crec que estem justament encara en la digestió d'aquesta efemèride. Hi ha qui ha evolucionat en la lectura de l'efemèride, hi ha qui ha quedat atrapat en aquesta efemèride.
5:03 de 10 del matí. Joaquim Forn, qui va ser llavors conseller d'Interior durant l'1 d'octubre, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Estem sentint que està en desplaçament, perquè crec que precisament ara sentíem el document que el Baños van fer un gest, ostres, és veritat, de quan el president Puigdemont va aturar el seu cotxe sortint de Sant Julià de Ramis sota un pont per amagar-se de l'helicòpter de la Policia Nacional i fer un canvi de cotxe per portar-lo precisament cap a on va vostè, que és Cornellà del Terri.
Sí, ara a les 11 tenim un acte allà, estic convidat per l'Ajuntament, per l'alcalde, i aniré a fer un acte de recordatori del que va ser l'1 d'octubre, i bé, en aquest cas el col·legi electoral on va votar el president Puigdemont.
Avui fa ara mateix 5 anys, a les 9:40 del matí, en aquesta emissora estàvem explicant, ja no paraven d'arribar imatges, sons, missatges, trucades d'oients des de tot el país dient han arribat la policia, ens estan atonyinant, gent per terra, estan enduent-se les urnes, imatge internacional a més, perquè més o menys a aquesta hora veiem imatges de la CNN des de Sant Julià de Ramis. Com ho va viure vostè avui, ara mateix, fa un any, on era i què estava fent?
Era al Palau, i crec que les imatges més impactants que vaig rebre doncs, en un principi van ser precisament les de l'entrada de la Guàrdia Civil a Sant Julià de Ramis, al Col·legi Electoral, no havia de votar el president Puigdemont. Va ser el moment en què doncs, vam prendre consciència de com anirien les coses i doncs, com s'estava actuant. De fet, a partir de les 7 del matí ja van començar a haver-hi actuacions que en cap moment van ser comunicades a Mossos d'Esquadra, i bueno, algunes actuacions molt contundents per part de tant de la Guàrdia Civil com del Cos Nacional de Policia.
El delegat del govern espanyol en aquell moment a Catalunya era Enric Millo, el secretari d'Estat de Seguretat José Antonio Nieto, hi havia el coronel Pérez de los Cobos coordinant els cossos de seguretat per ordre de la jutgessa de, vaja, que va ordenar el tancament dels col·legis electorals. Al llarg del matí va agafar el telèfon, conseller, va intentar parlar amb algunes d'aquestes persones per aturar el que estava passant.
Sí, vaig parlar amb el delegat, amb el senyor Millo, i bueno, vaig parlar al migdia, vaig parlar més tard, i va costar parlar-hi, però finalment em va contestar la trucada. Això ho vaig explicar fins i tot al Tribunal Suprem, jo li vaig dir que havia d'aturar jo. En aquell moment a mi em trucaven des del col·legi de l'escola industrial, que em deien que hi havia moltíssima gent i que semblava que la policia podia anar carregant allà. Vaig parlar amb ell i em va dir que faria alguna cosa. I al cap d'una estona em va enviar un missatge que hi havia fet el que havia de fer. Finalment no van entrar en aquesta escola, i a partir d'un cert moment doncs, haver-hi una certa retirada de les agressions, però bueno, ja estic parlant d'un moment a la tarda bastant avançada, és a les 4:45 de la tarda.
En algun moment, no sé si en reunió amb el govern de la Generalitat o en comunicació, van pensar els direm a la gent que se'n vagi a casa, perquè això s'està posant molt perillós i pot haver-hi una autèntica desgràcia en algun moment.
Sí, hi havia un moment de dubte. Recordo les primeres hores del matí vam estar parlant d'això. però vam considerar també que demanar a la gent que retirés encara era més conflictiu, que podia ser un problema més gros encara que el que es generava, i jo crec que també la gent no ho hagués acceptat i que la gent hagués continuat, i per tant jo crec que no tenia cap mena de sentit demanar a la gent que aturés les votacions. La gent volia votar, la gent va anar a votar, la gent va anar a defensar les urnes, jo crec que la gent estava molt conscienciada i qualsevol altra solució hagués estat molt pitjor.
Des del punt de vista policial, vostè que en aquell moment era conseller d'Interior, entenc que van tenir moltes converses prèvies també amb el cos de Mossos d'Esquadra, amb aquesta zona de la coordinació, tot i que era difícil, perquè vostè formava part d'un govern que volia fer una cosa que la policia espanyola li deia que no podia fer, no? Com van gestionar aquelles hores prèvies i durant l'1 d'octubre respecte a aquesta coordinació amb les policies?
Va ser molt difícil. I recordo que, per exemple, el dijous abans de l'1 d'octubre va haver-hi una junta de seguretat extraordinària que va convocar el president Puigdemont, en la qual hi va assistir el Pérez de los Cobos i el Nieto, el secretari d'Estat, i bueno, va ser una reunió molt, molt complicada perquè nosaltres al final el que demanàvem era de poder exercir les competències que ens reconeix la llei i que la coordinació, nosaltres sempre vam criticar la figura del Pérez de los Cobos perquè no tenia cap sentit que una persona aliena al cos, que és qui té totes les competències en matèria d'ordre públic, coordinés els cossos policials, i després vam reivindicar que no es podia fer cap actuació sense previ coneixement de Mossos d'Esquadra. Això, evidentment, a les 7 del matí ja s'ho van passar pel forro i, evidentment, doncs no va ser res del que es va... No puc dir aconseguir, perquè ells van dir, ja intuïem que triaríem pel dret, que en cap moment comptarien ni amb Mossos, i decidien, ja havien decidit el que havien de fer, estava una cosa absolutament decidida, com també es va poder demostrar en el judici, en els interrogatoris a la Guàrdia Civil, i el divendres se'ls preparava per fer aquest tipus d'actuació.
El conseller Forn va ser conseller, si no recordo malament, 3 mesos, i després de tot això...
3 mesos i mig. No em retalli més.
3 mesos i mig, en els quals, efectivament, va haver d'entomar un atac terrorista a Catalunya, va haver d'entomar aquesta circumstància, i va acabar empresonat durant anys. La pregunta que li volia fer és, vist en perspectiva el que va passar tots aquells dies, aquelles setmanes prèvies, des del seu punt de vista, ha valgut la pena?
Sí, absolutament. Ara dius que ho dius perquè estàs fora. Jo ho he passat malament a la presó, és evident, però també és veritat que per mi ha valgut la pena, perquè per mi ha sigut fer realitat el que he desitjat, el que he somiat tota la meva vida, i poder-ho fer des del govern, poder-ho fer doncs, amb un grau d'implicació com el que vaig tenir, per mi ha sigut un somni, i crec que és una victòria l'1 d'octubre, i crec que és una victòria a l'inici d'un camí. Si vostè em diu no heu arribat a l'objectiu, és cert, no m'ha arribat, però crec que tampoc podem obviar el que representa per moltes generacions de catalans que van viure aquell dia. I, per tant, si a l'1 d'octubre del 2017 vam ser capaços de mobilitzar-nos contra l'Estat com es va fer, aquesta força la podem tenir l'1 d'octubre del 2023 o del 2024 o del 2025. Per tant, jo crec que l'important és que recordem la força del poble, la força del país, i que quan estem determinats amb un objectiu comú i units, jo crec que som imparables.
Sap que hi ha una part d'aquest país que hi era, que el que va dir dies després i setmanes després és que vostès els havien enganyat.
Sí, bueno, en tot cas, jo crec que tothom té dret a pensar, a dir el que cregui. Jo li puc assegurar que no només no vam enganyar ningú, sinó que vam intentar-ho tot, de totes maneres. Potser ens vam equivocar, i ho hem reconegut moltes vegades, amb algunes decisions, però jo crec que enganyar no vam enganyar ningú. I crec que la prova és que hem estat fins a l'últim moment compromesos en aquest projecte, sinó que continuem sent-hi i intentant doncs, que la cosa avanci. Jo crec que de cap de les maneres podem dir que vam enganyar ningú. Vaja, en tot cas, també és una minoria, escolti, no em preocupa excessivament.
Conseller Forn, quan ara em deia, i seguim en l'actualitat, em sembla que hi ha una evidència, que és que la unitat que va exhibir políticament, ja no parlo només de la qüestió social, sinó dels líders polítics aquells dies, no s'ha tornat a repetir, no? No sé, vostè que va ser en aquell govern, va passar per la presó, com es mira el moment actual polític del país, si és tristesa, si és por, si és ràbia, o què és exactament?
No, ràbia i por no, és tristesa, sobretot tristesa, perquè jo crec que hauríem de pensar més en la gent que ho va fer possible, en la gent que ens demana que anem units, en la gent que doncs, va arriscar i que doncs, es va comprometre amb aquest projecte. I jo crec que quan veus determinades actituds que jo crec que van més enllà del que seria les diferents estratègies polítiques, jo crec que són actituds de defensa d'un determinat partidisme o personalismes, jo crec que per mi això és inexplicable. I jo crec que, bueno, ho visc amb profunda tristor, sí. Mm.
I quan veu el que estan passant en les últimes hores, confia que això s'arregla? Perquè en les últimes hores hem vist, vaja, Junts per Catalunya fent una oferta a Esquerra Republicana, avui, des de La Vanguardia, Pere Aragonès diu, sembla que sigui una oferta per dir que no, un cap de setmana, que sembla, a més coincidint amb l'1 d'octubre, que ha d'haver-hi negociacions per arribar a alguna cosa abans de dilluns, és possible que aquest govern continuï, senyor Forn?
No, jo no em puc avançar i no ho sé, però jo el que li dic és que hem viscut episodis durant el 9-N i abans de l'1 d'octubre, si no iguals, bastant similars. Que ens els haguéssim pogut estalviar, ja li dic, i que trobo que són molt tristos, però que al final es va poder reconduir. Jo vull creure que les persones que estan negociant ho fan realment amb ànim de reconduir la situació i a mi m'agradaria molt doncs, que fossin capaços de fer-ho. No hi ha per l'objectiu que tenim i després per la gent que ens ho demana.
Però una darrera pregunta que li vull fer, senyor Forn, recordem que estava viatjant fins a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, per commemorar aquest 1 d'octubre, que és... No sé si ha tornat a parlar amb Josep Lluís Trapero.
Sí, sí, vaig parlar, bueno, ara darrerament, no, fa un any aproximadament, sí. Mm-hmm.
Com va quedar la seva relació després de saber que ell mateix va explicar-ho a judici que tenia un pla per detenir tots els membres del govern?
No, jo no entro en les seves estratègies de defensa. Jo em senyiré el que vaig viure amb ell, que són dos moments molt importants, el moment dels atemptats i el moment de l'1 d'octubre. I crec que aquell dia l'actuació dels Mossos d'Esquadra, comandats pel major Trapero, va ser impecable, i jo em quedo amb això.
Conseller Forn, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. 10 minuts per arribar a les 10 del matí. Tristesa, fa servir la paraula Joaquim Forn, com va fer-ho també Jordi Turull en aquest mateix estudi va ser abans d'ahir, crec, precisament amb l'entrevista amb el Jordi Basté, que vam veure com s'emocionava, precisament, com a explicació del que han passat aquests 5 anys. No sé si voleu afegir ara mateix, bueno, sobre la situació política, ara que deia si és arreglable o no. És molt difícil, molt difícil, ni intentant-ho, haver arribat a la commemoració de l'1 d'octubre tan malament en les relacions entre els qui van fer possible que aquell 1 d'octubre es tirés endavant.
Una petita cosa només, ara que dèieu, hi ha el 17 d'agost, que és un atemptat que ha estat, que no es pot investigar perquè les majories parlamentàries de Madrid impedeixen estudiar, diguéssim, investigar a fons què ha passat, ja està.
Jo crec que és molt difícil, però alhora és molt lògic, perquè els dos partits que formen part del govern, sobretot un, han fet servir les dates com a palanca de pressió en aquesta negociació entre els dos partits. No és casual que l'acord es tensi al començament de setembre amb la vista posada en el debat de política general i l'1 d'octubre. I el que passa és que, en el millor dels casos, podem dir que la gestió política és tan nefasta i probablement el que pensaven que podrien reconduir el 5 de setembre no han estat capaços de reconduir-ho el 30 de setembre. I esclata tots els nassos a les portes de l'1 d'octubre.
Abans deia, crec que en aquests moments encara estem en les conseqüències de la digestió del que va ser l'1 d'octubre i de la lectura diferent que en fan els partits independentistes, òbviament també els partits no independentistes, però crec que arribem al 5è aniversari de l'1 d'octubre amb una coalició completament esgotada. És a dir, després de 10 anys de col·laboració durant el procés entre Esquerra i Junts, crec que ara fins i tot en el millor escenari d'una reconciliació amb un mínim comú denominador, crec que fins i tot en aquestes circumstàncies ha quedat evident que aquesta coalició ja no funciona i està esgotada. I, de fet, sovint oblidem que a l'1 d'octubre els dos partits ja hi van arribar amb unes desconfiances molt grans. És veritat que en aquell moment doncs, aquestes desconfiances van ser capaces de conviure doncs, amb un interès de les entitats, dels moviments socials i de les pròpies institucions, no? Va haver-hi una alineació dels astres perquè acabés havent-hi urnes l'1 d'octubre. Però que acabés havent-hi urnes no vol dir que no hi hagués una competència ferotge entre els dos partits. Perquè això ho estaven fent al mateix temps que estaven pugnant pel poder, que és, diguem-ne, la mateixa lluita pel poder que en aquests moments fa que el govern estigui pràcticament trencat.
Bé, molt ràpid. Recomano l'acudit del José del Martín avui a la Vanguardia. Visual.
Digue'l.
No, és visual.
Home, ja.
Estàs demanant que tothom compri la Vanguardia.
No, es pot veure
per internet. Si no passa res per dir que la gent compri la Vanguardia, però...
No passa res.
És una batusa fa 5 anys i una batusa ara.
És que la Sara ha estat la Sara ha estat molt generosa parlant de 5 anys de cooperació.
No, és que jo volia dir...
No, 10 anys, diguem-ne, de cooperació des del govern.
De competició feroça.
Bueno, una cosa no és incompatible amb l'altra. Era cooperació des de la competició.
Jo no m'agrada mai parlar, en termes personals, sobretot de la gent que no està aquí, no? Però he de dir una cosa, que el Xavier Forn ha donat una lliçó de prudència. Perdó, Quim Forn. Ha donat una lliçó d'elegància, de prudència i de saber estar, que és avui, a hores d'ara, és absolutament excepcional. Una persona que està vinculada amb un dels partits. Mm-hmm. Però vull dir, són aquest tipus d'intervenció, jo crec que són les que permeten albirar esperança de construir ponts i fer compatibles sensibilitats que són diferents.
Jo diria que Quim Forn ha estat precisament un dels líders del procés que menys crispació ha aportat en els últims anys en termes de competició entre partits. Crec que sempre, diguem-ne, s'ha situat per sobre i s'ha cenyit molt a defensar el paper que ell va fer com a conseller i fins i tot a defensar molt el paper dels Mossos d'Esquadra, per molt que hi hagi qui ho pugui considerar qüestionable.
Per qui no hagi vist l'acudit del Martín, que deia el Caral, es veu una fotografia, una imatge, més que fotografia, un dibuix del 2017 amb un agent de la policia uniformat donant cops de porra a una sèrie de votants, que són tres, 2022...
Que porten una papereta.
I el 2022, a la següent... la següent imatge, aquests tres mateixos, o similars, que treuen una porra i es comencen a tonyinar entre ells. Efectivament, és molt, molt definitiu. Lola García és la directora adjunta de La Vanguardia. Ens està escoltant a aquesta hora del matí. Lola, molt bon dia.
El llibre seu.
Hola, bon dia.
Bé, la Lola ha publicat un llibre, perquè quan va sortir el Naufragio, Lola?
Fa 4 anys.
Fa 4 anys, el 2018.
Sí, sí, a l'octubre del 2018.
Quan feia un any, el primer aniversari.
Efectivament.
Jo recordo que vaig llegir aquell llibre i vaig pensar, ostres, quina feina periodística més espectacular, reconstruint tot el que va passar a l'entorn del món independentista i les implicacions que tenia sobre, en fi, en tots els àmbits, i vaig pensar quina gran feina, i vaig dir públicament, crec recordar, ara em falta l'altra. No? La de Madrid. Sí, sí. Què va passar a Madrid?
Sí, sí. Bé, els companys periodistes ja m'ho deuen.
T'ho deien, eh?
Va ser un encàrrec, pràcticament, de vosaltres.
Oh, clar, és que faltava l'altre. I ara s'ha publicat l'altre, que es diu El Muro, el poder de l'estat ante la crisi independentista. De fet, ho expliques, al llibre. Que tu pensaves que hi hauria periodistes a Madrid que es dedicarien a fer aquesta feina. I tu mateixa crec que et respons, no els interessa.
Home, jo pensava que ells tenien millors fons al govern de Madrid que no pas jo. No? O sigui, això és lògic. Jo sóc aquí a Barcelona, sóc d'un mitjà català, i per tant el meu accés a les fonts són més fàcils a Catalunya que no a Madrid. Però efectivament van passar pàgina molt ràpidament. És a dir, i un cop ja ha fet el judici, llavors sí que pràcticament el tema català només interessava en relació a la majoria que hi ha al Congrés, no? per fer la política espanyola amb el govern central, és a dir, amb l'actitud d'Esquerra Republicana i res més. I vaig veure que no. I ara ja menys encara.
Clar, és que,
i llavors m'hi vaig posar.
Clar, Lola, i aquí hi ha una cosa que és molt interessant, que és aquestes dues cares del mirall. Mentre a Catalunya s'han analitzat fins al fons tot el que va passar, les palanques, qui va dir què, on van anar, què volien, què no volien, què tenien fet, què no tenien fet, com es va anticipar un o l'altre, on van a parar, a l'altra banda no hem sabut pràcticament res, però això també, avui quan analitzàvem, per exemple, les causes obertes, 5 anys després no hi ha hagut ni un sol policia que hagi estat, en fi, que, ni tan sols que hagi arribat a judici al seu cas. Ja no dic que sigui condemnat per les càrregues de l'1 d'octubre, però en canvi tenim una pila enorme de casos oberts des d'un punt de vista judicial al voltant del cantó independentista. I a més també ara deies, allà van passar pàgina molt ràpid. I l'altra cara del mirall és que aquí ningú ha passat pàgina. O sigui, aquí continuen els mateixos debats enganxats sense acabar d'avançar, no? Jo et volia fer una pregunta que no té a veure directament sobre el llibre i ara et faig una sèrie de preguntes d'algunes coses molt interessants que expliques al llibre, però una mica el que estaven comentant. Tu per què creus que arribem 5 anys després a Catalunya amb aquesta trencadissa del govern? Té a veure amb la lectura d'aquell 1 d'octubre?
No tant amb l'1 d'octubre, sinó amb tot el procés en general. Jo crec que és l'evolució dels aconteixements que es van produir durant... Abans, crec que era la Sara que deia que això és la conseqüència, no, del final de la col·laboració entre Esquerra i Junts, que efectivament, si recordeu, va començar com una argúcia, d'alguna manera, per part de Convergència i Unió, Convergència en aquest moment no és, per presentar-se a les eleccions i no perdre. O sigui, tot